Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, un dimecres més al programa de Ràdio Sabadell que posa el focus sobre l'activitat teatral de la nostra ciutat i al mateix temps entretenir-vos. L'amunt al taló. I per poder enfocar aquesta activitat tenim un equip brillant que ve dels quatre punts cardinals dels teatres sabadellencs i està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Estals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Rubiralta i qui us parla, Jaume Pont. I la veu del programa, Francesc Asens, i el nostre supertècnic, Roger Benet. I tots ells aquesta setmana posaran la llum radiofònica per 122a vegada sobre els següents continguts.
Amunt al taló.
Primer de tot farem un repàs a l'agenda teatral de la setmana a la platea indiscreta. Després, com que aquesta setmana s'estrena, aquest cap de setmana concretament s'estrena, reestrena Rapunzel, recuperem una entrevista feta el mes de març de Rapunzel. Després ens infiltrarem als assajos de l'obra que s'estrena aquest cap de setmana al Ciervo Teatre Bajarse el Moro. I hem anat d'estrena al Teatre Sant Vicenç a veure l'obra Oliver, el noi de l'orfenat. L'Adrià, com sempre, s'hi ha desplaçat i ha parlat amb públic i intèrprets. I avui toca radioteatre. Escoltarem fragments de l'obra de Josep Maria Benet i Jornet, Revolta de Bruixes, estrenada l'any 1976 a la secció Recordant els Clàssics. I entremig de tots aquests continguts, escoltarem fragments de la colla de Sabadell, per part del Pepito. I acabarem, com sempre, amb l'Elvira Franc a Teatre de Franc comentant les obres que ha anat a veure aquesta setmana a Barcelona. I amb tot plegat, donem per iniciat el programa d'avui. L'amunt al taló!
Bona tarda, Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saüc, la Colla de Sabadell, també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear: estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes.
Una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també feu la nostra pell.
Un dels pseudònims d'Entreval era el de senyor Banyeta, sota el qual signà molts dels textos apareguts al diari de Sabadell, alguns recollits i agrupats en el llibre De cara a la paret. Escoltem una notícia ben original. Imaginem-la, però, emesa per ràdio. Potser fa més efecte. Segur que molts sabadellencs sortiren al carrer esparverats i tot, a veure aquella desgràcia. Aquesta nit s'ha produït un incendi monstruós. Només se salven de la catàstrofe 38 calderes i un miler de caixes de xocolata, a part d'un regular nombre de forques sense importància. Estem per un grapat de víctimes personals intransferibles i no cal parlar de les matèries. Puig, segons tenim entès, no hi havia res assegurat. La magnitud del foc fa inútils els desinteressats serveis del cos de bomber, havent telegrafiat urgentment ajuda a altres cossos, innombrables famílies a sol i serena sense xopluc, i en tancar aquesta edició encara tot crema. Tot seguit venia la cronologia d'aquests fets. Les 12:25 de la nit. Fa cosa de mitja hora o així, s'ha declarat un foc formidable com pocs, podem dir, sense equivocar-nos, com cap se n'hagi registrat mai enlloc. Ha començat a les 12, per allà, i en cosa de segons s'ha brandat una foguera i ha embrollat una mà de flames que imposava i que feia espurnejar els ulls de feresa. De per tot surten unes flamarades vermelles que aconsegueixen altituds inversemblants. El primer de donar-se'n ha estat el vigilant, que immediatament de sentir espetegar la primera guspira entremig d'una espessa fumera ha tocat els primers pitos d'alarma que s'han escampat ràpidament com una traca per tot arreu. reunint-se als pocs minuts una generació immensa que, davant la magnitud del sinistre, quedava esblaïmada, sentint-se crits de fúria i d'espant, sobretot de les dones, que es llevaven de qualsevol manera xisclant esgarrifosament. Entre tots els reunits s'ha començat el salvament del que podia salvar-se, com és ara les calderes, eines de treball, forques i més d'un miler de caixes de xocolata que eren custodiades per guardes de seguretat. En aquest moment, els bombers que acaben d'arribar fan treballs desesperats per sufocar l'incendi. 2 de la matinada. Després d'actes d'heroïsme dels bombers, hom té la sensació que no hi ha res a fer. El foc s'ha convertit en una sola immensa flama voluminosa i atapeïda, completament impermeable. L'aigua no li diu res, i hom diria que en produir-se el contacte amb el foc, l'aigua queda també abrandada talment com un nou combustible. 2:30 de la matinada. Veient el cos de bombers la inutilitat dels seus esforços, s'ha telegrafiat demanant l'ajuda d'altres cossos amb material modern, valent-se de tota classe d'influències i confiant que d'un moment a l'altre acudiran a salvar la situació que comença a ésser desesperada. La pèrdua es calcula enorme, temença un gran nombre de desgràcies personals. 3 de la matinada. Ah, no us havia pensat dir que el lloc més afectat per l'incendi és la sala de tortures de l'ala esquerra del tercer pis de l'infern. A hores d'ara tot crema, i el que fa desesperar és que amb l'empenta que du el foc fa tema que es propagui de tal manera que l'infern quedi arrasat. Estic full. Us prego de telegrafiar-ho a El Dia de Terrassa. Vostre sempre atent, senyor Banyeta.
Baixa terra, com el Vallès, no hi ha res.
I la direcció general de Salva Peig i Maria Pla. Rapunzel, la princesa perduda, un conte dels germans Grimm, que ja s'ha representat per 2 vegades amb gran èxit de públic i que, si encara no l'heu pogut veure, aquesta és la darrera oportunitat. I recuperarem, per això, com que ja vam fer l'entrevista el març passat, recuperarem l'entrevista que vam fer a Salva Peig i a Maria Pla sobre Rapunzel. Recordem que les representacions són aquest cap de setmana, el dissabte a les 6 de la tarda, el diumenge a les 12 i a les 6 de la tarda, i el cap de setmana vinent, que és 9 i 10 de novembre, serà també igual el mateix horari, el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 i a les 6 de la tarda. Escoltem, doncs, aquesta entrevista de Rapunzel i la princesa perduda.
L'entrevista.
El dia ja ho he aconseguit, tants anys esperant poder sortir. Per fi em sento lliure, el cor se m'accelera, tranquil·la, respira. Ja trepitjo l'herba, no me'n sé a venir.
La joventut de la faràndula recupera l'obra estrenada la temporada passada. I ara toca ni més ni menys que la història basada en el conte dels germans Grimm, Rapunzel i la princesa perduda. Un espectacle amb tots els ingredients que ja s'han convertit en identificatius de les propostes faranduleres, com ara temes musicals, cantats i ballats, una escenografia espectacular i un vestuari molt i molt cuidat. I perquè ens en parlin, hem convidat al nostre estudi els seus directors, la Maria Pla i el Salva Peig. Bon vespre.
Bon vespre.
Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Bé, molt bé.
Preparats per tornar-hi?
Preparats i amb moltes ganes.
Amb moltes ganes.
I a més també ens acompanyen una jove actriu, la Jana. Bon vespre, Jana.
Gràcies.
Com estàs?
Bé.
Sí? I la Jana Ayala i el seu pare, el Guillem Ayala. Què tal?
Molt
Guillem?
Bé. Bon vespre.
Que tots dos participen de l'obra amb uns papers especials que ara ens explicaran. Com a experts que sou en teatre infantil, quins creieu que són els ingredients que per portar un conte clàssic infantil, clàssic, dic, al públic actual, que a més tingui tant èxit? La Maria.
Això la Maria.
La Maria.
L'expert
en la part infantil, segur.
Part infantil, potser. No, una mica el que sí que fem en els títols que nosaltres portem és una mica treure allò el sucre i el que les princeses siguin tan princeses. Aquí tu veus la Rapunzel i no és la Bleda assolellada, sinó que és una tia amb molt caràcter i que fa allò que vol i aconsegueix allò que es proposa. És a dir, que una mica la idea va per aquí, no? I sempre buscar algun personatge que també sigui còmplice del públic més adult. És a dir, que per això ens va bé, perquè així podem arribar a tota la família, no només amb un target més infantil.
Mm-hmm. Per tant, la part que comentaves de la Rapunzel no és la princesa típica, no?
No ho és. És una noia amb molt caràcter, una noia amb les idees molt amoblades, sabent el que vol, i lluita per aconseguir allò que vol. I sempre des del cor, des d'aconseguir-ho amb el màxim de positivitat i bé.
I a més a més, el príncep, o el suposat, diguem-ne, heroi, tampoc no és un príncep.
No, aquí no és príncep.
No? En absolut.
Al contrari.
Sí. I és un tio que,
aquí comença l'obra, que és un pispa, és un trapella.
És un tio que, a més a més, no demostra en cap moment com és fins que no coneix la Rapunzel. I aquí comença a demostrar el que té en el seu interior, i la Rapunzel una mica l'ajuda, no?, en això de dir no, vull dir, mostra't tal com ets. Però en principi és un tio que mostra el que els altres es pensen que volen que mostri, però ell no es mostra com és.
Ens agrada molt humanitzar els personatges amb la Maria, perquè creiem que la màgia del teatre, que és que el públic vegi en directe els personatges, la proximitat, el fet que no hi hagi una pantalla, encara és més fàcil que els nanos, els espectadors, els nens i els nens s'identifiquin molt els personatges. No és com veure una pel·lícula o una sèrie de dibuixos animats, no. Els veuen en directe. I si aquella nena veu que la Rapunzel és una tia molt ben col·locada, amb les idees molt clares, encara és més fàcil que s'identifiqui. I els humanitzem molt, els portem molt a terra, al terreny natural. Diguem-ne que fem que la gent s'identifiqui molt amb ells.
Molt bé. I l'obra té 18 temes musicals. Mm. Vosaltres heu fet el que heu dirigit fins ara, sempre sí. Heu tingut, i a més ara la Junta de la Farandola, l'especialitat sí. En què hi hagi aquesta part musical tan important. Però no sé si també es podria explicar el mateix sense tota aquesta vessant tan musical.
Sí, nosaltres creiem que sí que es podria explicar, però seria un format diferent. És a dir, un format, el conte de la Rapunzel explicat sense números musicals, en 20 minuts el tens ventilat. Com tots els contes, vull dir, qualsevol conte infantil que tu agafis i l'expliques sense un revestiment, sense un envoltori, sense un embolcall que tu li puguis donar en aquell conte, les curses i li treus qualsevol tipus d'espectacularitat. El fet de posar números musicals el que et dona és aquest embolcall espectacular que li dona màgia a l'espectacle, no? I avui en dia, en els temps que estem, et dones compte que la música és un factor molt, molt, molt important. Nosaltres necessitem aquest tipus d'embolcall per crear més atenció al públic, perquè el complet d'avui en dia el públic és molt complicat de captar-li l'atenció.
I després d'això, parlant de 18 cançons, també són 70 persones, comentava l'any passat, dalt de l'escenari, i amb vestuari i tots. I com heu arribat a conformar tot aquest conjunt de 70 persones? Perquè hi ha diferents tipus de personatges, també petits.
Sí, sí.
No? Això,
el que està clar és que es treballant amb equips, si no és impossible. És dir, tenim uns equips al nostre voltant espectaculars, amb gent...
Però vull dir, com se us va acudir, per exemple, el tema aquest de que hi hagin els...
Exacte. Fem un...
Això mateix. Ho podem explicar una mica, no? Estic segur que hi ha molts que
tots del mundillo, és d'aquelles idees de quarts de dues del dematí que encara estàs allà i un diu, ei, què et sembla? Pam, 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 comences a estirar el fil i ho veus i dius, que xulo, no? I vinga, va, fem-ho. Són idees de buscar-hi el gir de volta, no? Buscar-hi aquell toc, dir, aquí ballen ells dos sols. Hosti, per què no hi fotem 10 nens que facin el seu alter ego, com si estiguessin somiant? Vinga, va, i va evolucionant, i vas triant idees constantment.
I que ha sigut uns personatges que han agradat moltíssim a tots, als propis nens, però sobretot al públic i als nostres companys de l'entitat, no? Vull dir que ha sigut sorpresa. Al contrari, ens demanen encara, escolta'm, per què no hi ha minis de bàrbars?
Hem de posar minis tot arreu.
De moment, un dels minis que acompanyen a la Rapunzel és el paper que fa la Jana. Què tal, Jana? Explica'ns quin paper fas.
Pues jo vaig de camaleó i sempre surto les escenes que estic a la torre.
I qui és el camaleó?
És com el que fa companyia a la Rapunzel.
I per què? Perquè necessita un camaleó, la Rapunzel.
Per parlar amb algú, potser, oi?
Perquè està sola dalt de la torre, no? Potser, o només hi ve la fetillera. oi?
Sí.
I tu què et sembla el conte de la Rapunzel? La coneixies abans?
No, però a vegades me'l llegia.
Sí? I t'agrada?
Sí.
I què és el que més t'agrada del, del conte de la Rapunzel?
La Rapunzel.
No em digues, la Rapunzel en si, ja pensava el camaleó. I què creus que tu quan estàs dalt de l'escenari ajudes a la... Què fas? Que ajudes a la Rapunzel, no? O com...
A vegades la segueixo i a vegades no perquè ve la fatillera.
I la fatillera t'espanta?
Sí.
Sí? I amb tots els minigens, perdó, els minigins, no es diuen?
Minigins.
Els minigins i les Rapunzels també hi tens tracte? No pots, les, mira la Maria, volem dir, puc explicar o no puc explicar?
Amb les mini Rapunzels, una miqueta,
sí,
oi?
Sí.
Fa un ball amb les mini Rapunzels, eh que sí?
Sí. I què és el que més t'agrada de tot el que fas durant l'obra?
Estirar-me al llit.
Estirar-te al llit? Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. I l'acompanya el seu pare, que a més a més forma part d'aquest grup de, que comentava la Maria, que són els bàrbars.
Sí.
Què són els bàrbars exactament, aquests
personatges? Home, els bàrbars és un grup una mica aixalabarat, vale? Trenca una miqueta tot l'esquema de la primera part de l'obra, i bàsicament és un grup molt, molt lliure, diria jo. Vale? O sigui, fins i tot tenim una cançó on ens descrivim, i som un grup que realment, escolta, ens agrada viure en llibertat, ens agrada realment ser molt autèntics, i tot i que podem també semblar que tenim un aspecte dur i inaccessible, durant l'obra es veu que no, que al revés, que som super amigables i a més ajudem a la Rapunzel i som, jo crec, fins a cert punt entranyables a mesura que avança l'obra. Som els que arrenquem el segon acte amb molta força i després realment li donem també una continuïtat a l'obra.
I els bàrbars, en el fons, són un personatge que se suposa que són bons, no?
Els bàrbars en esperit tenen... són absolutament bons i realment són dels més transparents i dels que no enganyen. O sigui, hi ha altres personatges que tenen intencions ocultes. Els bàrbars són absolutament transparents i realment l'únic que volen és fer justícia. Vale? I quan veuen injustícies actuen. I en aquest punt de vista són personatges que s'entenen molt bé perquè no tenen cap rerefons.
I no sé si, Jana, havies fet algun altre personatge abans així d'aquest tipus?
No.
No? Havies sortit alguna altra obra? Havies fet alguna altra obra de teatre?
Sí.
Sí? Quina obra havies fet?
Bella i Bèstia, Pastorets Infantils...
Bella i la Bèstia, que feies d'Espelma?
Sí.
És Espelmeta, molt bé. I què t'agrada més de tot el que has fet?
Bella i Bèstia.
Bella i la Bèstia? I més que el Camaleó?
No.
No? Ah, el Camaleó t'agrada més. Molt bé, doncs, escolteu, no sé si voleu comentar alguna cosa més que de l'obra. Sé que no. Potser a nivell de... ens hem descuidat una part molt important, bueno, com a mínim reconèixer la feina que hi ha, doncs, per part a nivell musical,
sí,
del Chasqui, que és el que ha fet tota la creació. Exacte. I la composició musical, i
de la
Montse, tota la part coreogràfica, la Montse Argemí.
Sí.
Bueno, un muntatge com aquest, tots sabem que hi ha molta gent darrere treballant. És injust no parlar de la gent que fa vestuari, de les dones que hi ha cosint, de la gent que prova utillatge amb l'equip de la Cesca, de la gent de llum, de la gent de so. Evidentment que hi ha un equip, és que deia el Guillem, ara parlàvem, hi ha un equip que treballa darrere molt, 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 molt gran, però clar, tots els equips tenen capdavanters, i el Chasqui i la Montse són dos capdavanters molt importants, com ho va ser la Marcelo que té amb la sonografia, o la Clàudia amb el vestuari. Vull dir que, però amb un espectacle com Rapunzel, que es basa en un percentatge bastant alt en els temes musicals, tenir un músic i un director musical com el Chasqui i una coreògrafa com la Montse Argemí, no, això no està pagat. Vull dir, no, si ho haguéssim de pagar, no tindríem moltes peles per pagar, ja. Vull dir, no, és impagable tenir aquesta seguretat.
Doncs això, convidem els nostres oients a veure aquest espectacle tan complet, veuran a la Jana, veuran el Guillem i a tota la resta d'aquests 70 actors que participen de Rapunzel, la princesa perduda. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
I nosaltres continuem el programa.
Posa't al dia de l'activitat teatral a l'Amunt al Taló, de Ràdio Sabadell. Anem d'estrena.
La setmana passada en vam parlar a l'entrevista de l'Oliver, el noi de l'orfenat, que el Teatre Sant Vicenç ha recuperat en motiu dels 30 anys del seu taller de teatre. Doncs aquesta setmana hem de conèixer com va anar l'estrena. I per això hem enviat, com sempre, el nostre company, l'Adrià, per tal de copsar les reaccions del públic i els comentaris d'alguns dels intèrprets. Escoltem-ho.
Molt bona nit. Avui hem anat a veure l'estrena de Oliver, el noi de l'orfenat, al Teatre Sant Vicenç. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant. Bones, què t'ha semblat l'obra?
M'ha agradat molt, la veritat és que no havia vist ni la pel·lícula ni llegit el llibre, amb la qual no la coneixia de res.
Com veus l'escenografia?
Bé, m'ha agradat, el que passa és que potser els canvis se m'han fet una miqueta llargs, però bueno, la veritat és que reunir tanta gent dalt de l'escenari és una mica difícil, s'entén que necessitin temps per fer els canvis.
Bé, tu ja l'has vingut a veure dos cops, no?
Sí, sí, perquè tinc la família repartida entre els dos dies.
Hi ha diferències entre els dos grups?
Bueno, clar, o sigui, cada grup té actors que destaquen, no? I potser hi ha papers que brillen més en un grup que en un altre, però la veritat és que jo convidaria a venir qualsevol dia perquè tots ho fan superbé.
Què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és una obra superfamiliar, que s'ho passaran molt bé i bueno, que hi ha un munt de sorpreses.
Doncs bé, doncs ara estic amb la Carla i el Dani, que fan els papers de Murri i Charlie. Què ha sigut per vosaltres fer aquests papers?
A mi m'ha fet molta il·lusió perquè quan em vaig assabentar de que faria de Murri em vaig il·lusionar moltíssim i va ser com una sorpresa molt gran.
Vam passar dos càstings, al segon càsting van passar 10 persones i la Carla i jo vam ser un dels afortunats perquè els hi va agradar als directors i aquí estem.
Com valoreu l'estrena?
Bé, jo crec que ha anat força bé per ser la primera vegada que ho fèiem i ha sortit bé.
Hi ha hagut coses tècniques que han fallat però es pot anar polint, segur.
Què representa el vostre personatge? Què fa?
El meu personatge és el que ajuda a l'Oliver quan està perdut pels carrers de Londres. Doncs el porta a robar amb ell i tot. I jo crec que el personatge de Murri és bastant xulo, o sigui, va de xulo tota l'estona i és molt pillet.
El Charlie és el que li porta la contrària sempre al fagint. Es diverteix, fent-li la punyeta...
I què ha sigut el més complicat per vosaltres?
Bueno, memoritzar el paper em va anar bastant bé. L'únic que jo crec que aguantar durant tota l'obra el toquet xulès que porto, doncs és una mica difícil, però anirà bé.
A mi m'ha semblat difícil una escena que ens costava moltíssim i ara la tenim supercontrolada.
Per acabar, l'aconsellaríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra? Què els hi diríeu?
Molt, que és una passada d'obra i hi ha moments molt intensos, molt guais i que us la recomano molt.
És que és superguai i està molt ben feta i ens ho han currat moltíssim.
Doncs que vinguin, no?
Sí, exacte.
Doncs moltes gràcies. Bueno, ara estic amb l'Oleguer, que és un nen de l'orfenat. Què ha sigut per tu participar en aquesta obra?
És la meva primera i la veritat m'ha agradat molt.
I tinc una cosidora que ha fet els vestits dels vestuaris, no? Explica'm una mica com ho heu fet.
A veure, ja fa molt que s'està coent aquesta obra, ja no és, o sigui, fa potser des del mes de febrer de l'any passat, just acabar Pastorets i així anàvem començant a enfilar què és el que faríem, quins serien els dissenys, més o menys, i de seguida que vam poder i teníem moments per cosir i vam començar tot el vestuari i això, anar buscant l'utillatge, les robes, els patrons que necessitaríem. Pensa que de vestits de nens d'orfenat només de jaquetes n'hem hagut de fer com 30, és una bestiesa de roba i res, ha sigut molt xulo.
Hi ha hagut algun vestit que us hagi sigut especialment complicat?
Ens han sigut complicats de retrobar, per exemple el vestit de la Nancy era del primer Oliver i la jaqueta del Fagim era del primer Oliver també. I bueno, hi han hagut coses aquelles que dius, buah, són 30 anys que han estat aquells dels vestits guardats i han tornat a poder sortir.
Però algun cas que us hagi costat de fer? De...
Ah, sí, sí. Bueno, és una anècdota molt divertida. Les jaquetetes que duien els Murris, bueno, dic tant del grup A com del grup B, ja les vàrem deixar fetes abans de vacances, amb la seva cua, el seu frac i tot a mida, tot superbé. I al tornar de les vacances havien crescut i les hem hagut de deixar de la goma, bueno, allò que, clar, havien crescut, no ho havíem previst. I això, una anècdota.
Bueno, i què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Jo els diria que és un moment molt bonic per compartir amb la família, per compartir amb els amics, que gaudiran moltíssim d'un teatre musical de molt alta qualitat.
Amb el Martí, que és un dels pillets, què ha sigut per tu fer aquest personatge?
Ha sigut molt guai, doncs molta emoció, hem actuat aquest matí i ara tornem a actuar, ha sigut brutal, tot.
guai.
Hi ha sigut algun, hi ha hagut alguna escena que t'hagi sigut especialment complicada?
Home, la del bisreig, que ens ha de fer por, també no podem fer por perquè va gràcia i el coneixem ja, però també ens, com ens ha de fer por és molt difícil.
I què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és molt graciosa, també té molt, molta cosa a veure que no s'ha d'abusar la gent i que és molt guai.
Amunt al taló a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
I continuem el programa, aquesta vegada infiltrant-nos. I infiltrant-nos on, Júlia? On ens hem infiltrat aquesta setmana? Quin assaig de quina obra de teatre?
Al Bajarse del Moro, al Teatre del Ciervo. I brutal. Ens hem infiltrat i ens han explicat moltes coses i és una obra que no us la podeu perdre. I aquesta setmana tenim l'infiltrat de l'infiltrat, que és la nova secció que va encetar el Bernat fa dues setmanes. I ens podries algú explicar alguna trama de l'obra o anècdota sense fer spoiler?
Bueno, ara mateix no en tinc cap.
I no volen fer spoiler. Així que, ja sabeu, no us ho podeu perdre i el dia 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de novembre, els dissabtes a les 22 hores i els diumenges a les 18 hores. No us la perdeu.
Doncs, Juli, escoltem aquest infiltrat. Aviam, no sé si ens explicaran alguna cosa, però com a mínim podrem veure com ho han anat preparant i com estan preparant aquest Bajarse al Moro.
Ens trobem al Teatre del Ciervo, que estan assajant el Bajarse al Moro, i ens trobem amb el David. Quin personatge representes?
Jo represento Alberto, el policia d'aquesta petit grup d'amics.
Com és el teu caràcter?
Bueno, el meu caràcter és una mica xulesc. Intento sobreposar-me als demés, però bueno, al cap i a la fi sempre es fa una mica difícil quan els demés doncs, intenten riure de tu per ser policia.
I dins la trama, com et portes amb els personatges? Com és la trama?
Bueno, em porto bé. El que passa és que, com he dit, pues, soc una mica xulesc i tinc una relació a dues bandes. Bueno, una cosa molt rara, que això doncs, em obligarà una mica de troca.
Ens hem trobat també al mig de l'assaig el Dani, que fa el paper de Jaimito. Dani, com estem?
Molt bé, gràcies.
Ganes d'estrenar?
Sí, és un bon projecte que s'ha posat el seu esforç i jo crec que sortirà bé.
És el primer projecte que fas aquí al Ciervo?
No, jo vaig entrar al Ciervo aquí a setembre del 2013 i bueno, des de llavors he fet tots els anys excepte una temporada que no vaig estar, però el Ciervo és un bon lloc.
I què destaques d'aquesta obra? Suposo que n'has fet de moltes d'altres. Què destaques d'aquesta envers les altres?
Doncs ben bé és la primera que sóc el paper protagonista. En totes les altres vaig ser papers secundaris o terciaris, vaig anar avançant i em va interessar perquè em van dir vols fer aquest personatge? I vaig dir sí, per què no? És un repte i pot estar bé.
I llavors, ja per últim, què diries a la gent perquè la vingués a veure?
Què diria?
Com a protagonista.
Doncs que és una obra que fa riure, té humor tant d'intel·ligents com de més simples, però, no sé, és una obra amena, com familiar, no en el sentit estricte, però pot ser una obra que per una tarda d'una família pot ser una bona inversió.
Tu te l'havies llegit a l'obra?
No, jo no me la vaig llegir, o sigui, abans de que m'estrenessin, que m'ensenyessin, i quan la vaig llegir, doncs, vaig pensar que era un bon... El senyor que la va escriure va tenir una bona idea i la va plasmar bé en el text.
Ens hem trobat amb l'Alberto i ara amb la seva mare. Com va el paper?
Doncs jo crec que va força bé i estem a punt d'estrenar i jo crec que l'obra està bastant bé i jo crec que sortirà bé.
I què d'Alberto? Què ens podries explicar?
Ui, l'Alberto. L'Alberto és un noi que bueno, té una relació una mica peculiar amb les noies i amb els seus amics, perquè ell és policia, però tots els seus amics trafiquen amb drogues i hi ha aquestes coses. Llavors, no és molt... no m'agrada gaire l'ambient del meu fill.
I tu quin caràcter tens? També no ets així xulesca?
Jo sóc una mare una mica peculiar, també, perquè tinc les meves coses i sóc una mica rara i també diem que m'agrada molt beure alcohol i bueno, però estimo el meu fill per davant de tot i es demostra a l'obra que l'estimo, però no sóc una mare normal, diguem.
T'has llegit el llibre?
Sí, sí, jo me'l vaig llegir, de fet, a l'ESO, i quan em va dir que volia fer aquesta obra, em va agradar molt la idea perquè jo me l'havia llegit ja i m'agradava molt, 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 i em va semblar molt bé.
Et va costar d'entendre? Hi havia paraules així complexes?
No, o sigui, l'obra està ambientada als anys 80, però s'entén força bé i hi ha alguna paraula d'aquelles que s'utilitzaven a Madrid dels anys 80, i, però s'entén molt bé, la veritat.
També amb l'Adrià, el director. Adrià, com anem?
Bé, no fent, sí. A punt d'estrenar 2 setmanes ja, bastant nerviosos.
Quant temps fa que treballeu en aquest projecte?
Això va sorgir fa juny de fa 2 anys, em sembla. O sigui, portem temps.
Per què bajar-se al moro?
No sé, un dia estava una llibreria d'aquestes de segona mà, vaig veure l'obra i no sé, m'ho vaig endur a casa i ho vaig llegir, i quan vam acabar l'últim projecte que feia amb el grup de juvenils van dir, fem una obra en conjunt, i va sortir aquest projecte.
És el primer que dirigeixes?
Sí, sí, sí.
I què tal l'experiència?
Una bogeria, no sé. Bueno, si a algú li agrada dirigir, doncs que s'hi fiqui, però... Sí, m'agrada l'experiència, però no sé, m'agrada estar més sobre l'escenari que no pas a la butaca allà donant directrius.
Què diries a la gent perquè vingués a veure-us?
Que s'ho passarà força bé, o sigui, és una comèdia bastant molt fresca i, no sé, els temes que tracta poden ser perfectament temporals. O sigui, està ambientada als anys 80, però les traïcions entre amics i la venda de drogues, doncs, també és algo que és actual i que, no sé, jo crec que la gent s'ho passarà força bé. La gent així més gran que ha viscut aquella època també recordarà, bueno, aquells temps, els referents que surten i tot això, i no sé, està força bé. Jo ho recomano a totes les edats, i també la gent d'institut, que segurament us l'ha fet llegir, també, veniu. Sí, està bé.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Recordant els clàssics.
I arribem en aquella part plàcida del programa, aquella part que ens toca escoltar a radioteatre, i el Francesc Rocamora ens acompanya per posar-nos en situació del que podrem escoltar aquesta setmana. Bon vespre, Francesc, què tal?
Hola, bon vespre. Mira, bé.
Què escoltarem? Què ens proposes aquesta setmana?
Perdó. Mira, aquesta setmana farem uns fragments de La revolta de bruixes de Josep Maria Benet i Jornet. És una obra que està feta el 1981, i explica la història de 6 dones, són 6 senyores de la neteja, que van a treballar en una empresa, però no estan conformes amb les condicions que tenen, i diuen que faran vaga, que no treballaran. Es mig barallen amb el vigilant, que és el que les cuida, les vigila, i doncs no treballen, o treballen a mig gas. Llavors, durant tot aquest temps de que estan parades, doncs les 6 dones aquestes expliquen les seves vivències, les seves històries, les seves diferències entre elles mateixes, que tenen problemes. Avui farem només 5 de les, perquè una no té monòleg, les altres 5 sí. I llavors farem el monòleg d'aquestes 5. Una doncs està malalta, té un càncer de pit, que ja està operada. L'altra doncs es troba perduda sense el seu marit, que és vídua. L'altra es queixa que s'estima molt el seu marit, però que l'ha deixat. Llavors una que havia sigut una gran vedet d'espectacles, doncs ha anat a menys i ara està doncs sigui fregant carrers. I llavors l'altra és una que tira cartes, se n'ha anat a...
Fa tarot,
sí, que diguéssim és la bruixa, no? Representa. Aquests són els cinc personatges que en aquesta obra surten. I llavors passen moltes coses, passen històries, vull dir, fins i tot hi ha una mort.
No expliquem
no
més coses.
Més, no diem no res més.
I qui ho interpreta? Qui ens farà aquesta lectura?
Mira, les noies són... Clar, no hem dit el nom perquè són... Cada una fa un trosset. Però si cas us dic per ordre, tal com ho sentirem, Hi ha l'Esperança Vegas, la Salut Madriles, la Maria Cotxet, l'Anna Rocamora i la Dolors Boada. Aquests són els cinc personatges que tenen aquests monòlegs, aquesta acció de cada una.
Molt bé, doncs, Francesc, escoltem aquest clàssic contemporani del teatre català de Josep Maria Benet i Jornet, Revolta de Bruixes.
És una desgràcia enamorar-te. Vols que t'ho digui? El meu home ha tocat el dos de casa. Ha tocat el dos. Em pensava que ho deia de broma, que eren paraules. Sóc gelosa i ens havíem barallat. Però en acabar la feina no ha comparegut. Sempre arriba a casa màxim a quarts de tres. Aquesta nit, no. L'he esperat tot el que he pogut abans de venir cap aquí. Morta d'ànsia. Al final he escrit un paper i li he deixat ben a la vista la taula del menjador. Li deia que si arribava sent jo fora, que em truqués, que no em fes patir, que em truqués a qualsevol hora. I ja ho veus. No truca. Telefono a casa i no contesten. Haurà fotut el camp. Si almenys no l'estimés. N'estic tant del meu marit. Em torna boja, fem la feina i em passen tots els mals. I només em podria ficar al llit amb ell, amb ningú més. Digues, com pot ser que l'estimi si pateixo, si no s'ho mereix, si em mata disgustos? És una malaltia, estimar. Un martiri. Que torni, que no puc viure. Si sabés on l'he d'anar a encalçar, ho deixaria tot per seguir-lo. És un poca vergonya. No, no, no és dolent. És la meva poca paciència. Sóc una llussa. Estimar es paga car. No em vull quedar sola. Una febre i un patir és estimar. Un càstig del cel. No hi ha seny ni raó que valguin. Quan t'agafa, estàs perduda. No hi diu res? Se m'ha tornat muda la xerraire de la colla. Bon consol em dones.
Vaig entrar a servir amb una madame que tirava les cartes i endevinava el futur. Que jo m'ho vaig buscar amb intenció. Allí estan ben considerades i viuen com marqueses respectades de tothom. Com de petit amb la mare, havia vist sessions d'espiritisme i de gitanes, i sabia de què anava el bròquil. Doncs vaig obrir l'ull i vaig aprendre tant com vaig poder. La madame m'ho deia. Ma filla em deia, tu ets nascuda per al nostre métier. El métier és l'ofici. Ser oracions i fórmules per canviar la sort de la gent. Per curar malalties. Per enamorar els homes. Per despertar les potències del cervell. També sé tirar les cartes. La meva ciència la vaig recollir una mica del barri, una mica de França. Així que sóc molt meva. I si m'hi dediqués, no hi hauria ningú que em passés la mà per la cara. Les cartes que tinc són franceses, que són les bones, i mai, mai no m'han enganyat. Les duc sempre i a qualsevol dubte les consulto. I jo no enganyo ningú. Tinc pesquis per saber el que dic. I aquesta nit aquí corren aires de mala estrugança. D'on venen i on van? No ho sé. Podria saber-ho, però no ho sé.
Sí, sí que em trobo malament. Totes ho sabeu, que em trobo malament. El càncer del pit s'ha tornat a reproduir. Quan 2 anys enrere em van operar, no me n'acabava de fer el càrrec. Em sabia greu que m'haguessin desgraciat i prou. Em van dir que estava curada i que m'haurien de revisar de tant en tant. Mai no m'ho van dir que fos un càncer. Un tumoret... I jo vaig haver d'anar rumiant, Vaig preguntar l'un i a l'altre i vaig acabar entenent el que passava. Aquests mals sovint es reprodueixen i ja ha arribat. No tinc gana. Sento una nosa en el pit tallat, una nosa dura. Aniré al metge. Demà tinc consulta. Però els metges no hi poden fer res. Ja ho sé que no hi poden fer res. Tinc por de morir-me. Em fa molta por. Dia i nit que sento la nosa aquí dins, que em va arrossegant, que em va arrossegant, i m'aprimo, i perdo forces. Per què m'ha de fer por si és llei de vida? Me'n fa tanta. I no sóc vella, es pot dir que no he fet res. No he tingut temps. No em vull morir. Cada dia estic més sola i em trobo que envejo la gent, que la gent em fa ràbia. Vosaltres mateixes me'n feu. No puc sentir com algú riu. Em separo de tothom. Em quedo quieta i penso que somio. Quan vull dormir, la nosa del pit no em deixa. No pot ser. Hi ha d'haver alguna manera per no morir-me. Mitges de merda? Quina vergonya.
Saps què em passa a mi? Em passa que sóc burra i que ningú no em defensa. Des que va morir el meu marit, que m'he quedat sense costat. Aquell no l'enganyava pas ningú. Feia molt de respecte. En sóc tan de ruca que el dia que es va morir, en lloc de plorar, em vaig posar a riure. Però que provava d'aguantar-me i que em deien que no hi tocava, i amb raó, perquè sense ell no he fet res de bo. En canvi, amb ell, encara que se'n donava vergonya, encara que s'havia passat la vida martiritzant-me, tractant-me d'inútil, vaig quedar descansada quan es va morir. Però és que no me'n feia la idea, perquè sense ell ningú no m'ha tornat a respectar. Sóc una bleda. Però digues, com ho puc fer per saber les coses? Com ho puc fer per entendre-les si només tinc dues orelles i dos ulls? Una bleda. Prou que m'ho he sentit dir. Al col·legi ja ho era. I tothom es cansa de mi. Es cansen de mi i ja està. Em quedo sola. O em prenen el pèl o em deixen sola. Quina culpa en tinc? Beneita vaig néixer i es veu que beneita seguiré durant tota la meva vida. S'ho creuen que sóc beneita, mala sort només. No saps la fortuna que regalaria per no ficar els peus a la galleda i que la gent no se'n fotés de mi. La mà dreta arribaria a donar per ser una espurna més llesta, per saber-me moure i fer-me escoltar, i que la gent quedés parada. Per ser més llesta, qualsevol cosa, qualsevol cosa.
És que no em coneixeu. Una ha fet tronar i ploure. Jo he sabut viure. Qui us penseu que sóc? Que ara vagi de morros per terra no vol dir que no hagi alternat amb el millor del millor. Amb el meu cos i la meva veu he tingut el que he volgut. Fa 25 anys. La reina. Això no m'ho pren ningú. I no em demaneu que canviï. Els cafès concerts se'n disputaven. Ah, sí. Ja ho voldries veure, oi? Els diaris van parlar de mi. Hauria pogut fer una carrera com poques se n'han vist. Els senyors em venien a escoltar i es barallaven. Amb uns cotxarros així. Però si m'encapritxava, els diners m'eren ben bé igual. Sinó que sempre n'hi ha que et prenen el número. Jo també a ells. No us penséssiu. No n'hi havia gaires com jo. Després vaig tenir una mala temporada. I sí, la Pilar, una amiga portera, em va llogar una habitació pels meus assumptes. Però hi va haver la denúncia d'algun cabrit i la policia em va anar al darrere. No m'espanta res, però la policia ja ho crec. No hi vull tractes. L'ànima a la boca per culpa de la policia. Els veig i m'escarrifo. Ara que, als bons temps, la reina. I no em dono per vençuda. La vida té sorpreses i a la meva manera encara faig goig. Per tant, no em vingueu amb morals. Faig el que vull i no me n'amago. Tota la vida m'he donat el gust que he volgut. I oi, sabeu que ensumo ara mateix més d'una enveja.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I amb aquesta sintonia, com sempre, arribem a la recta final del programa i ens acompanya l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira, què
Hola,
tal?
Hola, bon vespre, Jaume,
com estàs?
Bon vespre, oients.
Ens vens a portar, com sempre, els teus comentaris sobre el que has anat a veure a Barcelona aquests dies, als teatres de Barcelona.
Això mateix.
Què ens presentes avui?
Avui presentaré una obra amb un títol llarguíssim. No llarg, no, llarguíssim. Canción dulce y amarga del hombre sin abuelos y la hija robada que quiere encontrar a su madre en el Cámbiame.
Ui, tindrem problemes per posar-ho tot això en el podcast del programa perquè està molt limitat les lletres.
Bé, quan en parlarem ho escurçarem. Això, canción
dulce
y amarga, posem una mica.
Canción dulce y amarga
en punts suspensius.
D'acord, doncs.
Això és, es fa en el Teatre Tantarantana de Barcelona. I amb aquest títol tan extens, la companyia Paraíso 99 presenta una proposta amb un tema molt arriscat i poc tractat en el teatre, ja que introdueix el tema dels nens robats i la problemàtica de l'adopció. Uns nens que durant el franquisme van ser robats pels seus pares des de les presons, els orfenats o els hospitals en el que va de néixer. Va ser des de l'any 1936 fins ben llargs als 90. Aquest grup teatral és una companyia que es caracteritza per presentar temes singulars, dramàtics i de llenguatge poètic, però posant gran importància també en noves formes d'expressió, tant sigui en la manera de presentar una història com també en les seves expressions expressives, interpretacions i muntatges coreogràfics. Tot és com molt innovador. L'autora i directora d'aquesta obra, la Begoña Moral, enfoca aquest tema que hem parlat abans, amb valentia i claretat, posant com a protagonista a una dona que vol saber qui va ser la seva mare biològica. I la busca a través del programa televisiu Cámbiame, un programa que feien fa temps a televisió. Al mateix temps, aquesta noia i la seva parella es plantegen si per tenir fills o no tenir-ne. Ell, el noi, no té avis. El títol ja ho especifica, l'hombre que no tenia abuelos, no? Que encontrara su madre. Llavors, aquest xicot li han parlat dels seus avis i els hi han explicat que eren uns activistes comunistes. En entrar a l'espai escènic, el petit espai del Tarantarantana, ja veiem els quatre actors en escena: la Blanca García Lladó, la Maria Jurado, la Chap Rodríguez i l'Arnau Comas. Aquest últim, quan comença l'obra, canta una cançó simbòlica comunista. A partir d'aquí, cada personatge va agafant el seu rol. Escenes entrellaçades les unes entre les altres, sense tenir cap connexió entre elles. Un desmesurat, per exemple, un desmesurat presentador televisiu, una dona que va patir una mala experiència amb el seu home, i la contraposició d'aquesta parella que us he parlat abans, que cada un va amb els seus problemes i conviccions. Uns temes complexos i, segons com, difícils de seguir per la manera que està presentada l'acció. Però realment el que es posa a l'obra és si la ràbia, el ressentiment, la venjança i moltes vegades és tapat amb una aparença de bondat i felicitat com un programa de televisió, aquesta felicitat que ens volen vendre. Surten temes, a més, de violació, l'abús de poder, els excessos televisius, el menyspreu a les classes baixes, el feixisme, tot plegat d'una manera molt violenta, amb paraules grolleres i representacions, al meu parer, massa enutjoses, massa repulsives, que a més interpreten el públic, que arriba a sentir-se, segons com, una mica incòmode. Tot plegat fa que li resti la profunditat i dramatisme que els termes, crec, es mereixien. Així tot, per les bones interpretacions, val la pena assistir a aquesta canció dulce i amarga, punts suspensius, i potser l'espectador sortirà, se sentirà com un amargor, com una repugnància, però segurament és la reacció que pretén la companyia teatral, que surti al públic amb aquesta ràbia i amb aquesta...
Però la història aquesta de fons dels nens perduts va per tant,
va sortint.
És els nens perduts robats del franquisme.
Surt això, surt llavors aquesta noia, va al programa i li troben la mare. Això és una part de la història. No. Llavors hi ha també l'altre noi, un noi que treballa en uns magatzems, en una àrea comercial, i la seva parella, no? I també t'explica els records que té del comunisme i les conviccions de comunista que té ell, la dona aquesta que ja representa, que és molt gran, que recorda l'època comunista i l'època que va estar amb el seu marit, que la maltractava, i llavors el flamant feixista personificat, primer fa diversos papers, amb l'amo, com si diguéssim, de l'empresa, i a més el presentador de televisió, el flamant director, que tot ho veu bé i que tot de cara a l'aparador, com si diguéssim. És difícil d'entendre per això, i difícil de pair, perquè és molt dura, més que res, més que les paraules, que també són, diguem-ne, com bastes, els moviments que fan i totes les coreografies és una mica dur.
Deu ser difícil pels actors, també.
Sí, i ho fan molt bé. De veritat que ho fan molt bé. Sí.
Molt bé, Elvira, doncs què més ens portes?
Anem per un 10.
Un 10.
Avui un 10, llista... un altre 10. Almenys a la meva manera d'entendre.
Sí.
La plaça del Diamant, de la Mercè Rodoreda, al Teatre Poliorama. La coneguda obra de la prestigiosa escriptora ha estat diverses vegades representada en versions força diferents. Ara la podem veure amb una versió feta per la companyia Eòlia i amb la direcció del Paco Mir. La temporada passada ja es va presentar, un dia o dos a la setmana feien, al Teatre Victòria, i degut a l'èxit obtingut, enguany la fan temporada en el Poliorama. L'argument és prou conegut per tothom. En aquesta ocasió s'ha presentat una obra de manera fresca, directa i amb molta sensibilitat. Aquest record de la Barcelona dels anys 30 fins als 50, seguint els tràngols d'una dona que lluita per tirar endavant malgrat tot el que li va d'esquena, una dona que dins de la seva fragilitat es veu marcada per una societat masclista i els esdeveniments que comporta una guerra. Ja sabem el llibre de què va. Per la pel·lícula, per les obres que s'han vist i per haver-lo llegit. Paco Mir, una vegada més, demostra que, a part de ser un bon actor, és un magnífic director. Aquesta vegada ha comptat amb actrius i actors sortint de l'Escola d'Art Dramàtic Eòlia, que ell és membre. Són actors poc coneguts, però amb una grandíssima qualitat. 7 actors que interpreten més de 20 personatges, però que cada un té un paper principal, un paper per lluir-se una miqueta més. Els altres són més secundaris, però sempre tenen un paper, cada un, per poder-se lluir. Per exemple, la Carla Pueyo fa la Colometa de quan era jove, la Núria Bonet, la Colometa ja quan és més gran. És molt bonic quan de jove passa gran, fan un moment que parlen totes dues, i llavors la jove se'n va i es queda la gran, i continua sent la Colometa, que sense deixar el to de la Colometa jove, Sembla la mateixa persona, físicament no, però el to de vocalitzar i tot és exactament igual, és molt bonic. I llavors tenim la Georgina Llaurador, l'Ariana Camps, l'Uri Callau, el Rai Bullet, Borrell i el Flambaera, que fan els altres personatges. Noms que hem de tenir en compte perquè segurament els veurem encapçalant repartiments en els millors teatres del nostre país, però ho fan divinament. Tots saben posar tot el seu sentiment i tota la seva tècnica que han après per arribar al públic d'una manera senzilla, amb sensibilitat, però amb contundència. L'agilitat de les escenes és com un llibre. És com si llegissis un llibre, que en començar a llegir-lo, un vol delectar-se amb la lectura i va com a poc, però al mateix temps corre a llegir-lo per arribar al final. Això passa quan t'agrada una novel·la, que t'agrada anar llegint cada paràgraf, cada pàgina, a poc, però vols t'afanyes a saber el final. Doncs aquesta obra passa el mateix. A l'escenari no li cal gaire escenografia, només les interpretacions, tal com he dit, impecables. Alguns efectes sonors, una il·luminació acurada i el reforç d'algun efecte visual que recorda els carrers de Barcelona, o una casa humil, o una altra com més ostentosa. És així com el text de la Rodoreda brilla i el públic adorna cada escena amb els elements imaginatius, de la mateixa manera que en llegir un llibre, tal com deien, el lector imagina un decorat específic o hi pot fer córrer la seva fantasia. Aplaudiments fins a dolorir les mans. Van quedar a mi les mans de tan aplaudir tan fort que adolorides, de veritat, eh? I no tan sols jo, el públic tot, per agrair aquesta plaça de diamant que tant sentiment ens fa reviure.
Fantàstic. El que m'estranya molt és que no se'n senti a parlar gaire d'aquesta. O sigui, no ha tingut una promoció tan forta. Quan ho compares, per exemple, amb La botiga dels horrors o amb aquestes altres produccions, en canvi, de Plaça del Diamant ha tingut poc ressò a nivell comercial.
I per què passa això? Fem una reflexió.
Sí, sí, sí.
Perquè quan no hi ha actors coneguts.
Exacte. Pot ser.
La gent va a teatre quan... Primer, els teatres grans, aquí al programa, també és un teatre gran.
Sí, sí, sí.
Però... el primer que miren és qui surt. I si surt a la tele, encara més. Si surt a la tele amb una novel·la o no sé què, encara més. Actors que són, ja t'he dit, extraordinaris, amb una formació, bueno, a la ratlla de l'excel·lent, eh? Però com que llegeixen i no saben qui són...
Doncs llavors...
De tota manera, el estava ple, eh?
Ja. O sigui, que en canvi està omplint el teatre,
sí.
I està... I musicalment... o sigui, no és musical.
No, és totalment musical.
Perquè Òlia és una escola que es caracteritza pel teatre musical.
Sí, però Paco Mir justament canvi, no fa musical.
Exacte.
Dóna classes no justament de musical.
Sí,
però es nota molt la seva mà. Perquè els trossos còmics que hi posa en l'obra, perquè clar, davant d'un drama sempre val la pena posar una mica la balança i posar personatges una mica còmics. Són com ell interpreta, que no es passa mai, que no fa mai, diguem,
teatro,
el pallàs.
No arriba a fer pallassades,
fa riure, però molt subtilment. I ells ho fan, això. Tots. Els papers còmics són tan naturals que rius, però perquè a vegades et fan pensar en alguna veïna, en algú, en unes expressions, no perquè sigui exagerat.
Sí.
I això és el que fa arribar molt al teatre.
Molt bé, Elvira, doncs escolta, aquesta proposta de 10 l'hem de tenir molt en compte.
Sí.
Moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
I t'esperem la setmana vinent.
Això mateix, adéu-siau.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
Fins aquí l'Amunt al Taló d'avui. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Sabadell. Ens acomiadem escoltant cançons de Rapunzel, la princesa perduda de la joventut de la faràndula que s'estrena o reestrena aquest cap de setmana. A reveure, ens retrobem la setmana vinent, dimecres a les 9 del vespre i els dijous a les 3 de la tarda en redifusió. Bon vespre i aneu al teatre!
Els senyors importants, els calés duen al banc. I si també en vols tenir per tu, avui de les butxaques d'algú. Avui de les butxaques d'algú, noi. Avui de les butxaques d'algú.
També vols tenir per tu, avui de les butxaques d'algú.
És mortal treballar, pocs diners hi pots guanyar, però robant en pots tenir segur, avui de les butxaques d'algú, avui de les butxaques d'algú, noi, avui de les butxaques d'algú.
Robant en tindràs segur, avui de les butxaques d'algú.
Coneixeu Robin Hood, tot ho dona, és un ruc. Però si res no dona pas ningú, avui de les butxaques d'algú. Avui de les butxaques d'algú, noi.
buida les butxaques d'algú.
Res no dona pas ningú, buida les butxaques d'algú.
Si en Bill Sykes imiteu el que vas omplireu, busca el moment més oportú i buida les butxaques d'algú. Buida les butxaques d'algú, noi. Buida les butxaques d'algú.
El moment més oportú, buida les butxaques d'algú.
Jo quan veig passar els rics mentre una pico els dits per poder calmar aquests neguits, buido les butxaques dels rics. Buido les butxaques dels rics. No.
Has desafinat.
Tu calla. Buido les butxaques dels rics.
Per poder calmar els neguits, we love each other.